Que l'objectiu primari d'un text teatral sigui la representació, no li resta o no li hauria de restar validesa literària. Tendim a venerar els clàssics i estudiem i llegim amb reverència els Èsquils, Sòfocles, Eurípides i companyia que ens ha llegat la tradició. Però amb el teatre contemporani la lectura no sembla una prioritat. Sovint en tenim prou i gràcies en veure el representat. En canvi, la quantitat de matisos, de silencis i d'interrelacions que ens regala l'obra escrita no és només un complement, sinó una experiència pròpia d'una enorme riquesa hermenèutica. El director Ferran Utzet creu, amb bon criteri, que el text és l'ADN del teatre i potser per això s'ha aventurat a obrir un espai meravellós, una llibreria teatral que enllà dels llibres aspira a esdevenir un espai de referència en el sector. Avui coneixerem, per tant, la Jàssera, el cor de Barcelona, de la mà d'en Ferran Utzet, en un programa on també parlarem amb l'editor Alfred Arola, un clàssic, un dels que més peces teatrals ha publicat, i farem balanç de l'escena catalana i de les estrenes que han d'arribar en companyia de la Paula Carreras i de la periodista i codirectora de Ràdio Primavera Sound, Clara Nervión. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ferran, com estàs?
Hola, David. Molt bé. Moltes gràcies. Molt content de rebre't aquí a la llibreria.
Jo de venir mentre sona el carrer de les Sitges, el cor de Barcelona, els sorolls habituals d'aquest barri. M'agrada que està molt ben insonoritzada aquesta nova llibreria. Ja serà. Jo començaria pel nom, si et ve de gust, perquè no és una paraula que al carrer tothom cada dia faci servir, però si algú va al diccionari i busca Jàssera, en primer terme segurament trobarà que és un material de construcció, malgrat que, com tu has buscat i esbrinat i explicat, també del món del teatre.
Sí, jo a l'hora de buscar el nom per la llibreria, que va ser un procés no del tot fàcil, perquè li dono molta importància, és com escollir el títol d'una novel·la, en el fons, doncs el que vaig fer va ser acudir al glossari de termes teatrals i buscar una paraula que fos inequívocament catalana, indiscutiblement catalana, per no confondre's ni amb l'anglès ni amb el castellà, que són els dos idiomes que infeliçment predominen en la cartelleria del barri. I vaig trobar Jàssera, que té una jota, no una jota, té un accent obert, té una doble S, té dues vocals neutres, i em va semblar molt suggerent. La Jàssera és l'espai que en els teatres queda darrere de la paret del fons de l'escenari. Per tant, és un espai habitualment ocult al públic i és l'espai en el qual doncs, sovint es descarreguen les mercaderies, s'hi guarden material tècnic. I un cop escollida, vaig descobrir que també és un terme molt important en arquitectura perquè és la viga mestra. És la... en construccions de fusta, la Jàssera és la viga on es recolzen les altres vigues. Per tant, d'alguna manera és la columna vertebral de la construcció. I em agrada molt aquesta idea perquè em tronca amb una idea que jo tinc, que és que el text teatral és la columna vertebral de l'obra de teatre. Per tant, que el text és allò que vendrem, obres de teatre i assajos teatrals, i aquests són la Jàssera de l'edifici teatral. I em va agradar molt doncs, aquesta coincidència.
La viga mestra, no? Efectivament, vas tenir la sort, vaja, de trobar la doble coincidència des del punt de vista semàntic. A vegades, quan es diu teatre de text, em fa un pleonasme una mica estrany, perquè, bé, és veritat que hi ha teatre sense text, però és una altra cosa, és un tipus de representació, no?
Sí, jo, bé, són posicionaments que n'hi ha d'haver de tots els tipus. A mi sí m'agrada el teatre, que en diríem de text. I a més m'agrada perquè justament genera un material, que és el llibre de teatre, com és la partitura, que són objectes que penso que tenen un valor i que és bonic que es puguin trobar en un lloc, no? De manera que, està clar, el circ genera menys literatura perquè és una art escènica meravellosa i amb uns professionals que no només es juguen la salut emocional, sinó que es juguen la vida per actuar, de manera que el pacte de risc és molt més gran. Però el teatre de text té aquest fet que està entre la literatura, entre l'espectacle, entre el pensament, la filosofia, i per tant és és un testimoni molt bonic dels temps, no? El text teatral.
I efectivament, jo crec que també és interessant reivindicar el text teatral nascut com a text teatral perquè, sense que això sigui una crítica, vivim en una època, sobretot els grans teatres, que els últims dues, tres temporades, fins i tot hi ha la broma que el TNC li diu al Teatre Narratiu de Catalunya, perquè s'estan fent moltes adaptacions de grans novel·les. Està molt bé adaptar grans novel·les, però és que deixes de banda també tot un repertori literari teatral pensat com a... No, que pensa l'espai escènic, que pensa la paraula per ser dita, que a vegades hi ha adaptacions, com tot, adaptacions de novel·les més reeixides i altres que no tant. Com ho veus, això?
Sí, és un dels grans temes del debat teatral d'avui i molt interessant i molt complex. Jo penso que respon, en realitat, a una problemàtica que no és només pròpia del teatre, que és el fet que no sabem què fer de la tradició, perquè ens hem adonat que és una tradició, doncs... que en primer lloc és terriblement masclista i com que va jugar un paper aquesta tradició cultural en perpetuar el patriarcat, que ara molts volem combatre, però també que és colonialista, que és, en molts sentits, doncs no sabem com posar-nos-hi, no? I això, un dels efectes que provoca és que en el món del teatre sigui cada cop menys excitant promocionar un nou espectacle a partir d'una obra de repertori. N'hi ha molt poques que resisteixin aquesta prova del cotó, no? Per un teatre no és no genera gaire interès fer Hamlet, tot i que sigui una obra extraordinària.
I se'n fan unes quantes, vull dir que vam tenir dos o tres anys que es van fer tres Hamlets en una temporada.
Exacte, però tot i així hi ha quelcom que no és nou, no? És com ha quedat com sota sospita. Estem en aquest procés de moviment i és molt complex, no? I en canvi aquesta aura de uau, quina emoció amb aquest espectacle és més fàcil de generar a partir d'una obra narrativa. La mort i la primavera, ara fa poc amb la Veronal, el dia del Watusi... Vull dir que hi ha una cosa de les grans obres narratives que estan com menys gastades, no? Estan menys tocades i això jo penso que és un dels motius. Jo no sóc especialment crític. Hi ha directors que són molt més severs amb aquesta tendència. A mi em sembla que poden coexistir i que hi haurà un reequilibri que passarà. És cert que ara hi ha un excés.
També és una qüestió, efectivament, tu has dit molt bé, d'equilibris, no? I fins i tot de terceres vies, perquè ara penso en un text que vaig veure el Tantarantana fa poc, de Loreana Volpe, que el que fa és agafar Hamlet i posar-lo en una mena de multivers, i per tant es pot reescriure des d'un punt de vista també enjugassat i amb molta consciència del personatge es pot jugar amb la tradició des d'aquest punt de vista, no? Avui estem parlant a la llibreria Jàssera, nova llibreria teatral de Barcelona. Estem no, en aquest punt que s'està en construcció. Abans m'ha fet gràcia perquè se t'ha escapat del futur, has dit els llibres que tindrem o que hi haurà, perquè ara estic veient una vintena en aquests prestatges, això s'anirà multiplicant. És veritat que la sort i la fortuna des fa uns anys és que cada cop hi ha més editorials que cuiden això que en diem text teatral, no? Vaja, n'hi ha moltes, d'històriques ho han fet, Arola sempre, les edicions de l'Institut del Teatre, Prometeu els últims anys, en fi, Coma Negra, va començar amb Dramaticles, té també aquesta nova col·lecció ara que ha començat fa poc, que pràcticament amb l'estrena, no? Amb el Teatre Lliure en aquest cas, amb l'estrena
Llum
també...
De
Llum de Guàrdia, exacte, gràcies. De manera que Bromera, en fi, hi ha cada cop més segells que tenen molt present, les biblioteques tenen aquest cicle que es diu Llegir al Teatre, no? Jo crec que és tota la xarxa cultural teatral té la idea de la reivindicació textual que tu feies abans molt present, i per tant jo crec que ja serà arribar un moment molt important, no?
Sí, la veritat és que jo penso que el buit que va deixar la llibreria Millà, que era la última llibreria teatral que hi va haver a Barcelona i que va tancar fa més de 10 anys, doncs era notable, primer per una qüestió d'autoestima del col·lectiu teatral, no? Que ens agrada tenir una llibreria perquè és un punt de trobada també, tot en teatre és molt efímer i que hi hagi quelcom que es manté, jo penso que és bonic, i les grans capitals tenen llibreries teatrals, en té Madrid, en té Londres, en té París, en té Nova York, doncs Barcelona també n'ha de poder tenir una. I més en un moment en el que la dramatúrgia catalana està vivint una època daurada, tant en termes d'impacte directe a la cartellera de la ciutat. Jo quan fa 20 anys estudiava teatre no hi havia obres de dramaturgs catalans vius i ara són la majoria, m'atreviria a dir, i això penso que és una realitat excepcional i que cal celebrar, sinó també a nivell d'impacte internacional. Els nostres autors es representen arreu del món, tenen un prestigi molt gran. Tu vas a Buenos Aires i pots trobar traduccions d'autors catalans. Vull dir que és una dramaturgia extraordinàriament potent, amb molta força, i penso que és una manera també de donar suport a aquesta embranzida creativa extraordinària de la dramaturgia catalana.
Això traduït a l'espai, ja penso a l'espai de la llibreria, és un lloc preciós, ja el veureu quan vingueu a visitar-lo, però t'hi caben els llibres que t'hi caben, m'imagino. És a dir, per tant, has de fer una de les coses que un llibre té, en aquest cas, té més dificultat, que és la tria, la selecció, no? Perquè es publica molta cosa, tot, vaja, t'agradaria, no?, tenir, m'imagino, molts clàssics, perquè n'hi ha molta, de literatura teatral publicada. Has pensat el fons que t'agradaria tenir un fons, anar-ho renovant, en funció de també fer-ho coincidir, per exemple, amb les obres amb cartellera, és una possibilitat? Això està en construcció, a la ment del Ferran, com ho tenim, això?
Sí, bé, això ho estem discutint amb l'equip de persones que m'ajuden una mica en el projecte, des de diferents àrees de comunicació, de disseny, la Tània, que ha estat la llibretera. I una de les premisses amb les que treballo és la de no ser una llibreria que ho té tot, perquè penso que en un moment en què, si tu fas un encàrrec i al cap de dos dies el pots tenir, pensar en una lògica exhaustiva et pot conduir a quedar esclafat sota tones de llibres, i això, a part que va generar un problema d'hackers, però també la llibreria té 40 metres quadrats, dels quals 4 estan ocupats per un petit escenari, hi ha una petita zona amb una taula, perquè a mi m'agradaria que fos un lloc en el qual tu poguessis venir i seure sense haver de consumir res. És a dir, aquesta taula estarà, una taula rodona, estarà sempre oberta perquè puguis seure, i al final jo m'agradaria que fos un espai lliure d'aquestes pressions ultracapitalistes que agredeixen no només el barri del Raval, sinó la ciutat de Barcelona i el món, no? Hi haurà una selecció de llibres que posaran l'accent en això, en la dramatúrgia catalana, per començar, i després en textos de repertori, però sobretot en els assajos. Per mi és més important que hi hagi teoria teatral, assaig, pensament, que diràs, home, llavors per què obres una llibreria de teatre? Però jo penso que les obres de teatre són com les partitures, no penso que siguin pel gran públic. Els clients, penso que les persones que poden comprar obres de teatre són estudiants de teatre, actors, directors, coreògrafs, però no crec que hi hagi un volum molt gran de lectors que acostumin a comprar teatre. En canvi, penso que les obres de pensament teatral, assajos, obres relacionades, sí que poden tenir una mica més de sortida, no ho sé. Però sí que jo apunto a una llibreria una mica especialitzada i que no aspira a ser generalista, és a dir, que jo confio en el sector teatral perquè ocupi l'espai, i si vol comprar-se llibres, estupendo que en compri, no? Però sobretot que se'l faci seu, és la meva esperança.
Home, totalment, i fer això que em deies abans, la xarxa cultural, i que la gent que tingui interès en el teatre, la cultura en general, poder també ser un focus en un barri que necessita aquest tipus d'espai, des de molts punts de vista, humanament també, no? Però és bonica aquesta idea. Una mica contracultural, t'he de dir, Ferran, de dir, no, això el teatre potser no cal que el llegeixi tothom, no? Però és bonic també que hi hagi tot aquest apartat de reflexió del mateix ofici, que hi hagi Peter Brook, que hi hagi, no? I que tots els, que aquest sigui o aspiri a ser un espai ple i no un espai buit, però... Però, escolta'm, però parlant amb una mica d'aquest escenari, efectivament aquí ara al davant, o a la meva esquerra en aquest cas, hi ha un escenari petit, el que en diríem microteatre, sota una, no sé si és una jàssera o no, però veus, mira, una viga mestra, i quina és la teva idea? Ho has pensat això?
Bé, jo penso que el somni de totes les persones que fem teatre és tenir un petit teatre. Ara fa poc l'Àlex Rigola s'ha incorporat a la llista de les persones que obre un teatre preciós, no?, al barri de Sants. I aquí, doncs, per mi era important també disposar d'un petit espai on poder fer unes presentacions, no només de llibres, sinó poder fer lectures d'obres, fer petits monòlegs, petites presentacions d'una obra que està en cartell. És a dir, no cenyir-me a les formes habituals de presentació de llibre, sinó explorar les possibilitats d'aquest petit escenari, entenent que això no és un teatre, és un edifici a dalt i amb veïns, vull dir que ser una cosa molt discreta, però sí que fer un petit escenari, doncs, que estigui una mica equipat i les llums puguin ser cuidades i pugui haver-hi una mica de projecció, una mica de joc teatral, doncs, bé, jo finalment El meu objectiu no és deixar de ser director per ser llibreter. Jo llenço el projecte, hi haurà una persona doncs, que estarà depenent i jo segueixo sent un director de teatre i, per tant, està clar que aquí serà un espai doncs, per assajar, per presentar-hi petits projectes que no necessitin gaire profunditat perquè al final és una escenari de 2.5 per 2.
Sí, no, però es poden fer provatures i lectures dramatitzades, sí. Passar text, vull dir, en fi, és una cosa molt xula, perquè també molt de cuina, molt de massatge, al marge de presentar, clar, no pots aspirar a fer grans produccions aquí, però no és la idea, no?
No, i a més, jo crec que estem en un moment on... el teatre sempre està en crisi, no? Però en una època on el món està clarament en crisi, també, no només el teatre, jo penso que les microproduccions, les obres de teatre que apel·len molt directament a estimular la imaginació dels espectadors, no només són molt importants, sinó que calmen una set que els espectadors tenen, no? Una set que neix de la saturació d'imatges i de realitat ficcional. I llavors jo crec que tot el teatre que no aspira a crear una realitat a dalt de l'escenari, sinó que aspira a crear una realitat en la ment de l'espectador, és un teatre molt necessari a dia d'avui. Hi ha èpoques on això no ha estat tan clar. Ara jo crec que és molt així. El teatre de l'Àlex Rigola, per exemple, que dèiem abans, és molt clarament així, però moltes altres propostes que busquen aquesta creació d'una realitat en la imaginació són les que mantenen l'essència del teatre i les que ens asseguren que no morirà, no? Perquè és esgotador passar-se tot el dia amb l'ordinador treballant, després en el trajecte a casa mirar la pantalla i mirar l'Instagram i després arribar a casa, sopar i mirar una pel·lícula de Filmin, és esgotador perquè genera una demanda d'imaginar sense un artefacte intermediari. I el teatre té això. Si pensem que una persona no és un artefacte, no? Però una persona que parla i que et diu imagina't un bosc en una nit freda d'hivern. En aquest bosc hi ha una caseta. Hi ha un camí que porta aquesta caseta. Aquest camí és estret, hi ha una bústia amb la porteta oberta. Si mires aquesta bústia, hi ha una carta. Només que, això, aquest exercici, no? Ja crea un món interior en les persones que escolten i aquesta oxigenació vital, jo crec que el teatre la pot fer en espais molt grans, afortunadament, però també la pot fer en espais de 2x2 i amb 15 espectadors, com més el que podem oferir a la llibreria Jàssera.
La temptació ara és que tot el programa que queda consisteixi a saber què hi ha en aquesta carta, perquè estava atrapat pel teu compte, així improvisa, que et fitxaré les nits per venir a casa a llegir. Escolta'm, no és fascinant això que dius, no puc estar-hi més d'acord, però és veritat que, sense caure en el teatre minimalista, però que com menys elements, més, no? Millà sempre reivindicava que, no sé per què em deia, s'estudia a les escoles l'aparell respiratori i l'aparell digestiu, i en canvi l'aparell imaginari no l'estudiem, no? L'aparell imaginari no el pots nodrir ni el pots estimular si efectivament no generes aquest tipus d'exercicis, no? I quan t'ho donen tot fet i mastegat és més difícil, això el teatre pot provocar-ho, no? I el text teatral també, perquè aquí tens tota arquitectura mental, t'ho has de posar tu, eh?
Totalment, sí, el text teatral... De fet, jo dic aquella cosa que deies abans de contracultural, de que penso que no tot el públic li interessa el teatre perquè demana un esforç molt gran de lectura, inclús jo que ho he de fer per feina, de llegir textos nous per decidir quines obres m'agradaria muntar, no? Per deixar-me ferir per les obres, m'és molt exigent, vull dir que m'agrada molt més llegir novel·la que no pas llegir teatre, no? No sé, jo ara pensava en una cosa que per mi ha estat molt important a l'hora de muntar aquesta llibreria. Escolta, m'ha vingut al cap, és quan vaig llegir un llibre, penso que es diu Josep Maria Busqueta, Josep Manel Busqueta. Ell és és pastisser, economista, escriptor, i havia estat també en el seminari Taifa, vull dir que és una persona molt vinculada al marxisme. I ell va treure un llibre que es diu Passar a l'ofensiva, on d'alguna manera el que diu és que el món està tan malament que cal realment fer un pas endavant per anar a construir allò que... l'alternativa. I a mi que és llibre que parla més d'economia i de grans problemes macroeconòmics i de la crisi climàtica, però sobretot aquesta idea de passar l'ofensiva em va ser com molt... em va impactar molt i vaig pensar que, ostres, que jo he viscut 15 anys al barri del Raval i he assistit a una certa desintegració, a una certa pèrdua d'espais amb essència, amb identitat, i una pèrdua de residents, una substitució de persones que estaven de pas, però també a una riquesa cultural, no? A una arribada... Bé, coses molt interessants, no? Però essencialment m'he queixat molt del que passava al barri, i per mi ha estat com molt inspirador aquesta idea de passar l'ofensiva, en el sentit de proposar un espai a la ciutat que a mi m'agradaria que hi fos, diguem. A mi m'agradaria passejar per Barcelona i que hi hagués una llibreria teatral com aquesta. Afortunadament tinc la sort que aquest local és de la meva família, llavors pago un lloguer molt simbòlic i que fa possible, no? Però bé, tot i això, la meva família hagués pogut muntar el negoci que és, em sembla, l'apoteosi de l'entrega de la ciutat al turisme, que és a les botigues de consignes, no? De lockers, que és sinistre, que té una rendibilitat absoluta, eh? És un negoci en el qual els beneficis són enormes. Però justament em sembla que és un moment en el qual volia fer aquest esforç per contribuir a dibuixar una mica la ciutat que a mi m'agradaria que fos i que ha estat Barcelona, no?
Bueno, tant de bo hi hagi més gent com tu que pugui, no, tornar una vegada al que va ser, sobretot Barcelona en general, però el centre en particular, i la personalització, perquè cada cop és més fàcil trobar una ciutat impersonal on passin aquest tipus de coses, on la gastronomia internacional s'ho mengi tot, on les botigues de franquícia i de cadena s'ho mengi tot, on no saps si estàs passejant per Verona, Estocolm o Ginebra, perquè els carrers comercials són idèntics, no? I per tant, et trobes també, en el cas de Barcelona, és molt més fàcil trobar-te una botiga, una franquícia d'empanades argentines per tot arreu, o vaja, o aquestes cafeteries impersonals que també són de cadena, no? Contra el comerç local, per tant, en aquest sentit és més important que mai, no només per la cultura i pel teatre. Ferran, acabo una pregunta que té a veure també amb l'escenari. Quin text, ara, per anar, perquè estic veient aquí els punts del llibre fantàstics, ja serà que has fet, sí, que hi ha una mica de Beckett aquí a l'altra part, no?, del Godot. Quin t'agradaria que sonés? A dir, quin és el teu text, o un dels teus, ja sé que és una pregunta impossible, textos teatrals de referència, què et va fer enamorar d'aquest ofici?
Ai, que difícil aquesta pregunta.
Ho sé, per això, amb tota la intenció.
Mira, un dels textos que em va a mi a fer enamorar de l'ofici és Mort d'un viatjant, però clarament aquest espai és massa petit per fer-lo. Ahir vaig parlar amb el Llàtzer García i em va dir, doncs potser podríem venir a fer Bartleby, que em van fer un monòleg, l'Albert Prat, molt bonic, el van fer a la Sala Beckett fa un any o un parell d'anys, i que va dir que potser es podria representar aquí. Després, poder llegir fragments de Beckett seria molt bonic. Per Sant Jordi vam fer aquesta mena de petita celebració per explicar-li a la comunitat teatral que hi hauria aquesta llibreria, i bé, vaig convidar diversos actors a que llegissin fragments d'obres o poemes. Hi va haver molts moments molt commovedors. L'Ernest Villegas va recitar un fragment d'Un obús al cor, que és un monòleg tremendo del Wasdi Muawad, editat crec que per Periscopi, sí, que té una força i va arrencar moltes llàrimes. La Màrcia va recitar un fragment de Sopa de pollastre, aquell monòleg final meravellós que li fa el seu fill. El Pol López, que havia interpretat doncs Esperant Godot, va fer l'escena on Vladimir parla amb el nen, que el nen li diu que aquesta nit el senyor Godot no vindrà, i aquest nen era el seu fill Ciro. Res, eren lectures de 5 minuts, però aquesta passejada, no?, de diferents dramaturgs per aquest escenari, bé, fan una cosa que totes les persones que porten un teatre doncs segur que estan més acostumades i que a mi em va impactar molt, no? És aquesta presència gairebé física dels dramaturgs quan es diu la seva paraula, no? I realment, bé, que això pugui passar, aquest carreró d'aquí al Raval, que abans de ser aquesta botiga de teatre, doncs va ser una botiga de roba antifeixista, la botiga Partisano, que encara ven per internet. Abans havia estat una botiga de discos, la botiga Quebra Discos. Quan venda de discos era un negoci, Quebra, que encara està just aquí al davant, veiem aquí a la... doncs tenia 3 botigues en aquest mateix carrer. Abans hi havia hagut un sabater. I no puc tirar més enrere, no? Però em sembla bonic doncs que després d'haver tingut sabates, discos, dessuadores antifeixistes, doncs em sembla bonic que ara hi tingui la paraula de grans dramaturgs.
Totalment, home, i tant, l'esperit de Bella Ciao aquí també, inspirant-nos, no? Fantàstica aquesta, jo crec que és la millor benedicció possible, Ferran, perquè ja serà aquest projecte de llibreria teatral i de centre cultural teatral capdavall aquí al Cor de Barcelona, 5 minuts a la plaça Universitat, per entendre'ns, al carrer de les Sitges també, ben conegut per moltes raons, de manera que per molts anys, gràcies per aquest regal que ens ha portat el tió, i que vagi molt bé.
Un plaer, David, moltíssimes gràcies per acostar-te fins aquí, en aquest dia que has hagut d'esquivar metalistes manyans, hi havia una mica de caos, però gràcies per fer-nos aquest espai.
Al contrari, molt de gust, que vagi bé, fins aviat.
Fins aviat.
Maria ignorata da un Edipo ormai scaltro mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società al ballo mascherato della celebrità.
Som-hi, seguim per tant a Ciutat Maragda parlant de teatre, ara amb la Clara Nervión. Com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
Un plaer, gràcies per venir, Paula Carreras.
Hola, què tal?
Molt contenta de retrobar-nos. La Clara, com sabeu, és periodista cultural, apassionada de les arts escèniques, codirectora de Ràdio Primavera Sound, i teníem moltes ganes de seguir parlant de teatre i de fer-ne una mica de balanç i de celebrar, com estem celebrant avui també, el naixement de Jàssera, aquesta nova llibreria teatral, no?, que ve a omplir un buit important, no en teníem cap, i per tant, com dèiem, Ferran Utzet no únicament serà una llibreria, sinó un espai de trobada del sector. Podríem pensar, bé, el sector ja té molts espais de trobada, però potser fora de les estrenes, que és el lloc de reunió més o menys oficial, convé que hi hagi un espai també per fer aquest tipus de...
Sí, i a més que no sigui només perquè les estrenes tenen la cosa aquesta que acabes parlant molts cops del que acabes de veure, no? Vull dir que, sí, que és allò de dir, et trobes, però el tema de conversa gira entorn a una producció concreta, i llavors això pot ser també una excusa per parlar una mica de coses que en el dia a dia tampoc no tenim l'ocasió, no? De dir, doncs ens trobem una mica per no res, que això també sempre... Ens falta temps per fer-ho.
Sí, sí. Tu et passa, Clara?
A mi la veritat és que m'agraden molt les estrenes, m'agrada molt anar a llocs on trobar-me, on poder parlar del sector, i trobo especialment interessant fer-ho al voltant dels llibres, no? Que a vegades sembla que sigui quelcom una mica aliè a les arts escèniques, i la llibreria del Ferran ens demostra que és innat, que està allà absolutament lligat.
Sí, sí, el text, no? Com a ADN que ell defensava, i després ara parlarem també amb un editor que molt en sap també de textos i d'edició teatral. Jo volia fer també una mica de repàs i de balanç del sector del teatre, si ens hem de creure les xifres d'una vitalitat més que musculada i creixent. L'altre dia sortien, no? Jo a mi no m'agraden les eufòries excessives, però si més no, informativament convé donar algunes dades, per exemple, les que anualment dona la DETGA, no, que és l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya. Aquest 2025 només a Barcelona són més de 3 milions d'espectadors, i llavors les dues coses que m'han interessat més, que és, segons ells, el millor any de la història en termes teatrals, l'increment important del teatre en català, no?, i l'augment de les sales petites, perquè a vegades sembla que quan parlem de grans xifres estem pensant en els dos grans teatres, i no. És molt important, no només per la vitalitat i per la diversitat de continguts i de propostes i de textos, que hi hagi, no?, aquesta vida.
A mi em va interessar també la part aquesta de les sales petites, de com més properes a la ciutadania, perquè a vegades, si no, tot l'augment del número total de persones que van al teatre sembla que es concentrin, com deies, en 4 o 5 teatres, no? Amb els milions de persones que van a veure Maricel, en els milions, sí, de persones que van al Lliure o al Nacional, i és boníssima notícia que aquestes sales més petites, amb una programació molt curada i molt pròpia, augmentin també de espectadors i espectadores.
Sobretot també perquè aquestes sales són les que al final serveixen també de laboratori de proves per moltes noves veus de la dramatúrgia, o sigui, parlant també de textos teatrals, no? És a dir, allà és on pots veure nous textos, allà és on pots descobrir nous autors, que nous directors, nous actors, no? Vull dir que allà és una mica el caldo de cultiu i el xup-xup del que és una mica el present i serà el futur també de l'escena teatral catalana en general, no? Vull dir que reivindicar-les també com a lloc on anar a descobrir coses. Evidentment, funcionen com a sales de teatre i la idea és anar i gaudir del teatre, però també com una mica anar-hi amb les ulleres d'ojeador, saps?
Sí, sí.
Jo crec que diu molt també dels nous espectadors que s'estan construint com a persones, que s'atreveixen una mica més, que no van allò que ja han sentit a tots els grans mitjans de comunicació que els han recomanat, sinó que són capaços de mirar per si mateixos i de buscar una mica més allà els grans noms. Així que boníssima notícia.
Totalment. Hi ha una... Ara citaves, Clara, no?, el cas de Maricel. Bé, no és cap sorpresa que hagi estat el 2025 l'espectacle més vist. Entre altres coses, per l'efecte comiat, no? Pas que ha estat un comiat una mica trampós, o vaja, trampós, no sabíem que seria, que aniria així, perquè van anunciar efectivament que era l'última vegada que es posava en escena Maricel, i després el Mago Pop va fer màgia, i la sorpresa és que serà in eternum, no? És una mica com Jordi González, sempre està acomiadant, però en realitat mai sempre el veus allà. Bé, més enllà de Maricel, el mes de gener és un molt bon mes per fer aquest tipus de balanços, ho dic perquè Spotify també fa trampes i el Rap te l'ofereix a principis de desembre, que dius, com és possible? Hi ha tot un mes encara que poden passar coses musicalment. No, nosaltres al gener ja podem fer-ho. Què destacaríeu del 25? Què us ha interessat més? Potser de sales més aviat petites, amb independència de si Maricel l'heu tornat a mirar o no, però què és el que, si la vostra retina teatral us va interessar més o ara podeu recordar? Vaig allargant-me perquè esteu fent cara de pensar molt, perquè són 12 mesos, jo ho entenc,
sou
molt assidus al teatre, que per això som aquí.
Clar, són moltes obres, són molts mesos. Jo ara pensava, o sigui, en sales petites he de pensar una mica més. En sales grans, 100%, i sense cap mena de dubte, jo crec que un dels meus hits com a espectadora serà La tercera fuga, aquesta obra de la Victoria Spumberg, que va coescriure una mica també amb l'Albert Pijuan, que em va semblar que estava tot bé en aquesta obra. El text estava impecable, fluïa la mar de bé, la posada en escena, la manera com trenava la història, aquest narrador que també diu moltes coses, que s'acaba convertint en un protagonista. O sigui, jo crec que és un dels grans textos teatrals premiat, i la Victòria també és una de les grans veus de la dramaturgia catalana, i crec que La tercera fuga la consolida com a autora d'èxit absolut, i jo crec que si algú no la coneixia amb aquesta obra, doncs ja s'ha acabat de fer un forat a totes les... O sigui, és allò de dir, és un home a tenir en compte, i qualsevol cosa que faci la Victòria, anar-la a veure. O sigui, així com el meu hit, jo diria que és aquest, així sense pensar-ho gaire, eh?
Jo, el meu hit de temporada potser no és tant un espectacle, sinó una sala, que és l'Espai Brossa, la Fundació Brossa, Espai d'Arts Lliures, que per mi ha sigut com la gran revelació, un espai que possiblement no hi anava gaire, i amb la nova direcció de la Georgina Oliva m'he convertit en una assídua, perdoneu, amb una mica més la sensació de qualsevol cosa que facin ja m'interessa. Després hi vaig i em semblarà més o menys adient, tindré com una sensació més de que m'ha encantat o no, però realment m'està semblant que estan fent una programació molt única, molt particular, que estan trobant el seu to molt ràpid, a més, perquè tot just fa una temporada que la Georgina dirigeix la part escènica, i una mica la sensació de cosa que fan a la Brossa, cosa que m'hi tiro de cap.
Sí, jo faig un més un a tot això, perquè a més també hi ha una cosa, com aquesta llibreria del Ferran, no?, de dir, agafem la Ciutat Vella i tornem-la a la vida de la gent de la ciutat, no? Vull dir que sembla una zona, al centre de Barcelona, que estigui com absolutament alienada dels barcelonins, i projectes com aquests, doncs, d'alguna manera fa que els barcelonins tornem a baixar baix a Ciutat Vella en general, a veure coses que ens poden interpel·lar directament, i projectes que són potents com aquests. Vull dir que sí, a més això.
Estava intentant buscar ara, perquè és que has dit això, la Fundació de l'Espai Brossa, que és un dels meus hits també l'any 25, sí, però no recordo el títol de l'obra, ara. Era una...
Opereta imaginària?
Sí, exacte.
Mira, sí. Ja t'ho he vist a la mirada.
M'has vist? Opereta imaginària? Mare meva, senyor. Jo vaig sortir d'allà, no?, fent salts d'alegria. Meravellosa.
Sí, meravellosa. A mi també m'encanta.
El text,
sí.
Molt ben dit, molt ben adaptat, que no és fàcil, perquè l'original és francès i, en fi, una meravella.
Jo crec que Opereta imaginària té un dels monòlegs que recordarem tots durant anys, perquè és... totalment excepcional.
Afegir la Clara, no? Perquè va dient tota l'estona, acotacions, sí, és un prodigi de dicció, d'escandir les frases, de memòria, per descomptat, però allò que era un quart d'hora o 20 minuts,
sí. I,
un escàndol.
Sí, també parlant d'allò de textos de literaris que passen a escena. Recordo també un, a la brossa, un Mat amb psicosi de la Lucia del Greco, que va adaptar a partir de poemes de la Dolors Miquel amb l'Alba Pujol, que també era una cosa que dius, és que potser si no ho veig a la brossa això no ho veuré enlloc, encara que després ruli, però que diguéssim el germen d'aquestes coses està bé que això estigui viu a la ciutat, jo crec.
Sí, sí, i el, ara que has dit això, un altre dels hits, per citar un home de moda, ara que és l'Oriol Pla, que me'l va escollir la Paula també, és el que jo en dic el Donuts, perquè també la
el Donuts.
No, que es deia?
Gola.
Gola, exacte. No, aquest, sí. Això és 25, no? 2025?
Això és 25 o... Hòstia, ara no
sí,
ho sé.
2025 segur. Ara no sé dir-te si va ser aquesta temporada o l'anterior, però és 2025 segur.
L'anterior segur... Sí. I si és 25, doncs ja ho tenim més o menys situat. Sí. Però l'anterior seguríssim, també, sí. Sí, sí, aquest Gola per mi també va ser un dels grans èxits i un descobriment i va ser Oriol Pla com en una de les seves facetes que per mi és una de les preferides, que és fent de pallasso, que és el que és, no? En el millor dels sentits. I sí, sí, amb un text que funciona a la mar de bé, que explica molts dels mals que tenim actualment com a societat, és igual on miris, o sigui, no està parlant només de Catalunya, sinó que és una cosa superuniversal i, a més, els pallassos tenen aquesta cosa, no?, que els hi cal molt poc per fer-se entendre amb tothom. I jo crec que Gola és un text que jo el faria girar per tot el món. O sigui, no, ja no només per tot el país, sinó de debò. O sigui, el faria un international tour de Gola, perquè... A més, l'Oriol Pla, bueno, és un dels nostres actors més internacionals aquest any amb l'Emmy, vull dir que endavant amb tot, sí, sí.
És un altre Emmy, per Gola.
Sí, sí.
Parlem una mica també d'aquesta tendència que ara citaves, això, les adaptacions narratives, no?, que amb en Ferran també ho comentàvem, si recordeu el Ferran Utzet, és de l'opinió que els últims anys hem vist més adaptacions teatrals de novel·les, és a dir, de textos nascuts com a novel·les i no pas com a textos teatrals, perquè, segons ell, hi ha un problema o una qüestió amb els textos patrimonials del teatre que potser no passen del tot l'examen de la posteritat o que contenen valors que són qüestionables, en fi. Això també, malgrat que hi ha grans exemples ben reeixits els últims anys d'adaptacions de textos clàssics, del que considerem clàssics del patrimoni teatral català, i en alguns casos també actualitzats, vull dir que fins i tot recordo els Jocs Florals de Camprosa, convertir Rossinyol en aquell musical...
Que bo, aquell muntatge a mi em va encantar, amb l'Anna Moliner donant-ho tot, sí, sí.
Sí, sí, vull dir que i al final es poden fer moltes coses amb els clàssics. Per tant, és un debat interessant, però és una realitat que fa, no sabria dir quants anys, no sé xifrar-ho, no?, que cada cop més, sobretot en els grans teatres, veiem adaptacions. Ell citava també el cas de la Baronal, no?, amb la Mort i la Primavera. Ell deia que també és més excitant, potser per un director, doncs, adaptar, no ho sé, Casavella, no?, el Batussi, que no pas tornar a fer Shakespeare. Això què? Com ho veieu? Quines adaptacions us han interessat d'aquests últims anys?
Jo realment he gaudit bastant d'algunes de les adaptacions de novel·la que hem vist. M'agrada molt que hagis dit l'exemple de La mort i la primavera, perquè em sembla unes adaptacions que m'interessen especialment, que són aquelles que agafen la novel·la o el llibre i els hi donen una volta que no ens esperàvem. És a dir, que no és quelcom absolutament literal, que no està seguint fil per randa el que deia l'autor, sinó que li fas simplement la teva aproximació, una aproximació més d'autor, una aproximació més creativa, i crec que la Veronal, en el cas de La mort i la primavera, és evident. De fet, va haver com una part de la crítica que deia, bueno, és que no s'entén Rodoreda. I jo pensava, és que això és el que m'interessa. Exacte. És que això és el que m'interessa. M'interessa que...
On està l'arbre? Ja, que...
O sigui, a mi el que m'interessa és que hagi... ho hagi diluït fins a que quedi gairebé només com aquesta herència o aquest esperit de la Mercè Rodoreda, i ja en tinc prou amb això.
Sí, jo això estic d'acord, però també és veritat que quan van fer La plaça del Diamant amb la Carlota Subirós al Teatre Nacional, també a la Sala Gran, a mi també em va agradar molt reconèixer les paraules literals de Rodoreda i anar-les sentint, i que aquelles tantíssimes actrius m'anessin com explicant la història i anessin encarnant la Colometa. O sigui, jo vaig pensar, són dues adaptacions radicalment diferents, perquè han agafat una obra de la mateixa autora i han fet cadascú la seva adaptació, una recontralliure, l'altra més fidel, si tu vols, i per mi funcionen bé les dues. Vull dir que hi ha com la manera aquesta com més d'agafar el text i ser-ne molt fidel també em funciona si està ben fet.
La part bona de la fidelitat és que hi ha quelcom de pedagògic, no? Hi ha alguna cosa també de que ens estem passant el llegat català, en el cas de Rodoreda, per diferents generacions, que hi ha moltes persones que potser no han llegit La plaça del Diamant, però veient aquesta obra de teatre connecten amb qui era Rodoreda. Per tant, aquí em sembla bonic també que el teatre pugui ser impulsor de noves lectures de clàssics catalans, en aquest cas.
Sí, que jo ara pensava que, per exemple, aquesta temporada els dos grans teatres públics catalans han obert les temporades i en la peça inaugural han sigut adaptacions de novel·la. El Lliure va començar la temporada i va inaugurar la temporada amb El mestre i Margarita i el Teatre Nacional amb La mort i la primavera. Vull dir que també d'alguna manera està marcant una tendència, clarament. Aquesta temporada hi ha moltíssimes adaptacions, moltíssimes. O sigui, per dir alguna, el Little Women, que va venir aquí també la Lucia del Greco, el Batussi, que ha tornat, la trilogia de La condició millennial, tot això al Lliure. Vull dir que n'hi ha moltes. El Ferran Utzet mateix farà el fill de John Fosse ara, no sé si és al març o a l'abril. Vull dir que jo crec que és una tendència i que no l'hem de obviar, o sigui, no ha de passar desapercebuda perquè alguna cosa, tant els creadors com el públic, ens està venint de gust, pel que sigui, veure novel·les al teatre.
Tot i que, de nou, insisteixo en que aquesta narratúrgia de la que parlem sovint, aquestes adaptacions gairebé constants de novel·les a la cartellera teatral, és això, que és molt variada. Parlaves abans, Paula, de Little Women. Qui no s'hagués llegit la novel·la o qui no conegués les pel·lícules, qui no conegués la història, és veritat que es quedava amb quelcom molt lleugerament proper a la història.
Estava molt lluny, no? Separava molt la Lucia. Sí.
Cosa
que és interessant,
també,
perquè al final fer una cosa mimètica té poc interès, sobretot per la desproporció i la proposta ja de tan ambiciosa impossible de traslladar una novel·la de vegades 200, 300, 500 pàgines en una hora i mitja de posar en escena. Jo vaig veure uns Karamazov, que ja sabeu que té una longitud important, que era una obra mestra en teatre, però clar, has de fer un munt de canvis i has de considerar, no? Aquella era molt llarga.
Però
també,
mira la diferència amb això que estàs explicant, David, amb el Batussi.
Sí.
Que és veritat que Ivan Morales sí que fa aquesta tasca, que per mi és titànica, és com la tasca de tota una vida, no? D'agafar aquesta gran novel·la llarga, plena de històries que s'entrellacen i baixar-la d'una manera bastant literal i sense retallar moltíssimes coses. És veritat que al final va quedar una obra de teatre llarga, però que jo la sensació que vaig tenir és que passava rapidíssim, que no se'n va fer gens pesada al revés, i això sí que era una cosa més literal. I per això m'interessa, no?, que parlem de narraturgia i al final com si fos un tot, i en realitat amb aquesta conversa mateix que estem tenint ja veiem totes les diferències.
Hi ha molts matisos, sí. Pensava també ara en una adaptació que va fer la Portacelli, que Carme Portacelli, directora del TNC, gran amant de la narratúrgia en general, perquè és una de les persones que més ha adaptat novel·les al teatre dels últims anys, que va fer La madre de Frankenstein, una obra de l'Almudena Grandes, que el llibre és boníssim, bueno, forma part d'aquesta sèrie de la Guerra Civil, no?, que en aquest cas explica la història d'una mare que acaba en un psiquiàtric i tot plegat. És igual, no faré spoilers per si algú vol llegir el llibre no l'ha llegit, però va fer una adaptació amb el Pablo Derqui i la Blanca Portillo molt llarga, o sigui, em sembla que eren com 4 hores, estava molt ben feta, també era molt fidel, i també és veritat que aquí entra això que deies tu, David, de què tries per posar-ho a l'obra i què deixes fora, perquè al final no pots, o sigui, l'adaptació s'ha de fer sí o sí, vull dir, no sé, que facis un monòleg tipus el Pura passió, per exemple, que va fer també la Lucia del Greco, que era bastant literal, el que passa que em sembla que va fer ella mateixa l'adaptació a partir de la versió francesa i italiana, però que aquí sí que el monòleg, diguéssim, que donava més marge per poder-lo fer gairebé literalment tot sencer.
És bo això que dius, perquè jo recordo, crec que l'any 18, també Carme Portacelli al Nacional va fer l'adaptació de Frankenstein, de manera que li té un amor especial al mite i a la història, que també és una novel·la llarga, que has de seleccionar els materials per poder adaptar-ho, no? I que l'engranatge funcioni.
Sí, al TNC se n'han fet moltes, ara penso, perquè també en van fer per inaugurar una temporada que jo diria que era la 23, si no m'equivoco, 23-24, l'assaig sobre la ceguesa.
Sí, Saramago.
Sí, i aquella també era una coproducció portuguesa que també estava molt bé, però també al final és una obra, o sigui, que adapta això a una novel·la. Vull dir que estem veient moltes obres i el TNC en els últims anys, sobretot durant el mandat de la Portachella, ha sigut la gran casa de la narratúrgia.
Sí, per això deia no? A vegades fan broma dient el Teatre Narratiu de Catalunya, sí, en lloc d'aquest TNC. És veritat, també penso que potser durant molts anys el percentatge més gran d'obres que hem vist estan basades en textos teatrals, ja siguin de nova creació o el que considerem clàssics, i per tant hi havia molt camp per córrer, no?, la narrativa. Ara penso si, o em pregunto si en la poesia, per exemple, és a dir, si la Baronal pot fer el que va fer amb La mort i la primavera, tu pots agafar, m'invento, a T.S. Eliot i decidir muntar un espectacle al voltant de Terra Xorca, no?, o de qualsevol altre gran clàssic de la poesia del vin o de quan sigui. I que no sé si per aquí també hi ha, com ho veieu.
Jo crec que sí, de fet, al final estem parlant com de punts de naixement d'espectacles. No és només el que dèiem,
exacte, no
és només
una cosa superliteral, sinó
que són coses... M'agrada pensar que la narratúrgia surt de l'entusiasme, surt de creadors i creadores que agafen un llibre, que els atravessa d'una manera tan profunda que diuen, jo necessito fer alguna cosa amb aquest material. I fer coses amb aquest material no sempre vol dir portar-ho exactament tal com és el text en escena, sinó... crear a partir d'aquestes idees, crear a partir d'aquesta pulsió tan gran que t'ha vingut. Això em sembla preciós.
L'altre dia llegia una entrevista que feien el Lluís Omar a Núvol, que ell feia una reflexió que deia que a Catalunya ens agrada més fer teatre que no pas llegir teatre, cosa que no li va gens bé al Ferran, pobre, però... deia això, i penso que també té a veure amb aquesta cosa, o sigui, estem, suposo, més acostumats a llegir novel·les i, per tant, a ser, o sigui, a deixar que ens enamorin novel·les, més que no pas obres de teatre, i entenc que una part d'aquesta tendència de la narratúrgia deu venir d'aquí, de dir, llegim novel·les, però ens agrada fer teatre, llavors, a partir d'aquí, no, bueno, pots traçar un camí i acaben, doncs, moltes novel·les a dalt dels escenaris.
M'agradaria només comentar que, tot i que ara estem parlant sobretot d'adaptacions de textos com una mica més clàssics, hi ha adaptacions també supercontemporànies. Ara tenim el Parmagel, de l'Eva Baltasar, aviat a l'Espai Texas, i aviat també a l'Acadèmia tindrem una adaptació del llibre del Sebastià Portell,
de les altures.
El dia que va morir Bowie.
Sí, és veritat.
Final
sí,
de temporada, abril, no recordo exactament les dates, però això també em sembla interessant.
Sí.
De portar en escena el Sebastià Portell.
Bueno, la Perla 29 va fer el Canto jo i la Muntanya balla.
Boníssim.
És veritat.
I el va fer amb pocs anys de diferència, diguéssim, de la sortida del llibre.
Tens raó. I mira que poètic també que els hi va quedar. Molt, perquè era molt difícil adaptar
molt
el
difícil.
Canto jo.
Sí, sí, sí. És veritat, mira, no havia pensat que és una de les propostes, jo parlava abans d'adaptar poesia, doncs aquí estem en aquest terreny, no?, del símbol, de com fer-lo jugar, d'una posada en escena segurament més, amb més matisos, amb més, i això la Perla en sap bastant. En tot cas, parlàvem d'això, de si, o preguntant-nos, i és legítim fer-ho, si llegim més novel·la, llegim més teatre, i algú que en sap moltíssim de les dues coses és l'Alfred Arola. Alfred, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs? Moltes ganes també de conèixer el teu parer sobre aquesta, ara parlàvem, no?, de les adaptacions teatrals i de com els últims anys hi ha una tendència també a posar més en escena textos narratius. Bé, en tot cas, jo tenia moltes ganes, enllaçant amb la conversa que hem tingut amb en Ferran Utzet a la llibreria, de la seva defensa del text teatral com l'ADN, fins i tot, de l'ofici, no?, l'importància de fixar els materials, i en el cas d'Arola són, si no m'erro, gairebé 30 anys, ha dit en teatre, aviat és dit, de manera que...
Quasi bé,
no? Gairebé estem fregant el 30è aniversari, la veterania. Exacte. És important amb aquesta col·lecció Textos a part, de manera que explica'ns una mica, Alfred, com vas tenir la gosadia de començar aquesta aventura. Em fa l'efecte que el teu pare era actor, no?
Bueno, havia fet
vinculat al món del teatre, en tot cas.
Estava molt vinculat al món del teatre, sí.
I per tant, alguna cosa també en el teu ADN mateix també circulava per allà.
Sí, per casa venia molta gent de teatre i feien obres de teatre com la Cantal en Calba, per dir-ho d'alguna manera. Passava per allí molt la Maria de Camany, el Codina, el Jaume Pied del Cuber, molta gent del món del teatre. Jo vaig muntar l'editorial fa 28 anys a Tarragona perquè entenia que hi havia un buit sociocultural editorial. O sigui, no hi havia cap editorial en actiu i per tant tot el que es cuia en el món cultural, doncs hi faltava una editorial. Llavors jo vaig muntar una editorial pluridisciplinar a Tarragona perquè en tenia això, no? Vaig buscar un director per cada col·lecció i tocàvem tots els temes, des de poesia, narrativa, història, tots els temes. Però hi havia un tema que a mi, jo, com has dit, m'ho portava una mica a la sang, que era el teatre. Escriptors de teatre a Tarragona es poden comptar amb els dits d'una mà, però entenia que l'edició de teatre estava coixa i, com era un tema poc comercial, els grans editorials no s'hi posaven. I encara que no fos de Tarragona, jo vaig obrir aquesta col·lecció de textos a part perquè creia molt interessant i me venia molt de gust dar-la, no? Aquest és una mica l'origen. O sigui, nosaltres som un editorial local, per dir d'una manera, però el món del teatre va entrar aquí com altres col·leccions, per exemple, la col·lecció de peu, que eren rutes per la muntanya, altres col·leccions que tampoc estaven vinculades al 100% a Tarragona. Però el teatre jo era conscient que no hi havia autors, o eren molt pocs els autors tarragonins, però en canvi creia que hi havia un buit editorial important.
Sí, sí, un buit que has anat omplint, déu-n'hi-do, aquests 28 anys. Sí. Per dir-ne només alguns, tenim Victòria Spumberg, Alberta Ribas, Guillem Clua, Josep Maria Miró, Lluïsa Cuniller, Jordi Oriol, Marc Rossic, Helena Tornero, Marta Butxaca, Toni Cabré... És a dir, un pot repassar la història de la dramatúrgia contemporània amb el catàleg d'Arola, i jo crec que queden pocs buits en aquest cas, eh?
Jo crec que sí. Són 435... títols d'una sola peça i 45 de teatre reunits. Teatre reunits vol dir o tot el teatre d'un autor o una part del teatre, que quasi bé són mil obres de teatre, quasi bé. I com dius tu, jo crec que la dramatúrgia d'aquests 30 últims anys està editada per nosaltres.
Déu-n'hi-do. Quin sentit té, perquè abans en parlàvem, també de la doble lectura, de la narrativa... Avui en dia, quin sentit té per tu seguir llegint teatre? A mi em sembla una de les coses més fascinants des del punt de vista també de l'arquitectura mental, perquè tu has de muntar tot tu, no? No hi ha descripcions...
Bueno, jo crec que és una de les gràcies, no? Vull dir que tu t'hi vas imaginant l'obra teatral, no? Perquè hi ha les acotacions, hi ha les escenes... I jo crec que és molt interessant, vull dir... En el fons no deixa de ser literatura i és tan agraït com llegir una novel·la. Té altres avantatges que són més breus que una novel·la i, per tant, en un parell d'hores llegeixen un text teatral. Que crec que és important, però hi ha una cosa que crec que és més important, que és que si no haguéssim editat aquestes 1.000 obres de teatre, pràcticament del teatre català, d'aquí 15 anys ningú sabria.
Clar, això és bàsic.
Sí, això
és patrimoni.
Sí, jo crec que han construït un patrimoni de la cultura catalana important, i d'això me'n sento orgullós. No sé si...
Oh, i tant. Vull
dir, llegir el teatre, jo crec que bueno, no es pot obligar. El que es pot seduir, perquè la gent, quan comença a llegir teatre, li agrada. Vull dir, perquè, pel que deia, perquè és breu, tu te fas el teu imaginari de l'obra de teatre i això no deixa de ser divertit, no? Perquè tu fas com a... fas partícip d'aquella obra, no? Vull dir que són dos vessants, un el patrimoni que han construït i l'altre el seduir que la gent llegeix teatre. De fet, jo noto que cada vegada es llegeix més teatre, o sigui, cada vegada venem més
bé.
Llibres. I això crec que és important.
És bona notícia.
És que amb això que dius de llegir més teatre, tinc la sensació que últimament hem vist com editorials, per exemple, com Coma Negra, que ha fet aquesta col·lecció de dramaticles, però que també ara està editant amb Llum de Guàrdia tota la programació del lliure, i bueno, també el TNC està editant també els seus propis textos. No sé quina opinió tens tu, com veus, de qui hauria de ser la responsabilitat d'editar aquest patrimoni de dramatúrgia catalana que tenim. O sigui, haurien de ser els propis teatres que s'encarreguin d'alguna manera de preservar el patrimoni i d'editar els propis textos que representen, com fan, doncs, per exemple, el Teatre Nacional, o les editorials en qualitat d'això, no? D'empreses que s'encarreguen de publicar i de fer arribar a tothom doncs la literatura catalana i, en aquest cas, la literatura dramàtica.
Bé, jo crec que és la suma de tot, però t'has deixat el que crec que potser seria més interessant, que és l'Institut del Teatre. Mm. O sigui, crec que l'Institut del Teatre tindria que fer una feina d'estar atent de tot el que, de tot el que s'escriu i evitar més, per dir d'una manera. I està molt bé. Nosaltres vam començar amb el Teatre Nacional, vam estar 6 anys editant tot el que feien, i crec que som, és molt interessant. També pel fet aquell que d'aquí uns anys això desapareixerà. O sigui, el text posat en escena està molt bé, és viu mentre està en escena, però després, al cap d'uns anys, ningú no queda rastre d'aquella obra. Ara potser sí, perquè hi ha vídeos enregistrats, però com a text literari crec que és trist que no es faci. I està molt bé el que fan els teatres d'editar les obres que representen. Jo crec que és la suma de tot. Penseu que en el món del teatre, amb l'edició del teatre, no es guanya ni un duro. Vull dir, sí, és militància pura i dura, no? Però per això, dins d'aquesta militància de fer tot l'esforç de posar en escena una obra, crec que un afegit per editar-la estaria molt bé.
Potser també hauríem de comptar com amb ajudes estatals, perquè realment, vull dir, estatals, parlava de Catalunya, evidentment, perquè realment és com aquest conservar el llegat que parlaves, i a mi hi ha una cosa que també m'agrada molt i m'interpel·la quan llegeixo teatre, que és aquesta cosa com que tots nosaltres ens fem directors de l'obra que estem llegint, i gairebé tots ens estem imaginant a qui posaríem a cada personatge, com muntaríem l'escena. M'agrada aquest joc que s'estableix amb el lector.
Sí. Això és una part del joc de llegir el teatre, no? Vull dir que hi ha una interactivitat importantíssima, no?
Jo he notat, Alfred, els últims anys també la suma de públic de les biblioteques que estan fent aquest cicle tan interessant de llegir el teatre?
Bé, això vam començar nosaltres amb el Nacional. Després, per coses polítiques, ja vam tindre que deixar-ho. Però sí, quan ho portàvem nosaltres funcionava molt bé, i els clubs de lectura la gent hi anava amb passió, perquè després anaven a veure l'obra i sabien de què anava, i això és molt interessant, llegir-te l'obra abans d'anar-la a veure, perquè ja la coneixes, per dir-ho d'una manera, no? I la veus des d'una altra manera, des d'una altra òptica. Bé, jo tot el que es faci pel món del teatre, sobretot pel món de l'edició del teatre, endavant. Crec que és una suma de militància. Per tant, com no hi ha competència, per dir-ho d'una manera, crec que no... Jo, si com a negre dit a teatre, jo encantat de la vida.
En sou ben poquetes, eh? No em volia aixecar, hi ha com a negre, hi ha Bromera, hi ha Prometeu, hi ha també la Beckett, també ha dit textos.
Sí, també.
Que tot suma, Clara.
Volia preguntar-te una curiositat que tinc, si trobes una relació directa entre l'èxit de la funció teatral i l'èxit del llibre editat. És a dir, sempre, contra més persones han anat a veure aquella funció, més llibres es venen, o a vegades té a veure també amb qui és l'autor o autora?
Bueno, les dues coses, però sí que té a veure. Nosaltres últimament estem movent la venda dels llibres a la funció. O sigui, quan està allí una persona venent els llibres, la funció. I déu-n'hi-do, es va venent. I sí, lògicament, si una obra ha funcionat bé en escena, sí que notem que es venen més. Sí.
I quanta més vida té el llibre que l'obra? És a dir, es nota molt quan deixa d'estar en cartellera, que després la venda dels llibres baixa radicalment, o aguanta i és més sostingut, diguéssim?
Jo diria que com tot el món editorial i que totes les obres, quan és novetat és quan se venen els llibres. Al cap d'un any es ven molt menys. Però en el món del teatre jo diria que encara estem venent fons del que tenim. O sigui, que s'aguanta més que per dir-ho d'una manera, que narrativa, no? Vull dir, perquè la gent, jo entenc que comença a descobrir que està editat el teatre. Això que deies tu, del plaer de llegir el teatre, a poc a poc la gent s'hi va enganxant, per dir d'una manera, i per tant el fons va funcionant.
Alfred, acabo amb dues preguntes per si les tens al cap, si no, no passa res. Una, en aquest catàleg impressionant que heu configurat a Arola durant tants anys, 28 anys has dit, quin és el llibre en termes de vendes que s'ha venut més, i quin és el vostre bestseller? I segona, quin és el títol, quin és el text que a tu t'apassiona personalment i que t'hauria agradat que tingués més difusió?
Mira, jo començo per la segona. A mi em va fer molta il·lusió que Harold Pinter fos Premi Nobel, perquè nosaltres l'havíem editat abans de que fos Premi Nobel. I llavors això és un plaer, no?
Oh, i tant.
Perquè, a més, demostra que el teatre és literatura en majúscules. Vull dir, i després, la primera que m'has fet, quina era?
Ah, sí, el llibre, el vostre longseller, el llibre més venut d'Arola, a la col·lecció de teatre.
Bé, el llibre més venut, n'hi ha alguns que han funcionat molt bé, però el més venut és curiós perquè és un llibre juvenil. Bé, és curiós no, perquè l'estan posant en escena molts instituts i realment n'han vengut 3 o 4 mil.
Caram,
exemplars.
Són xifres del teatre, són xifres importants.
Exacte. Però tenim l'avantatge que, com el representen els instituts, s'està venent.
I quin és?
Que és el delegat de Ignasi García.
Clar, no sé, clar, com que té aquest altre circuit acadèmic.
Sí, però,
no?
Doncs, clar.
Fantàstic.
Cosa que és molt interessant, també, que els instituts facin...
I treballin.
I treballin.
T'ho diràs, sí. Totalment. Alfred Arola, l'enhorabona de debò i sobretot un agraïment màxim, perquè, com tu bé dius, Edita Teatre té un punt molt important de militància i de vocació cultural, no pas de negoci, de manera que gairebé 30 anys al capdavant d'Arola defensar una col·lecció tan ben parida com Textos a Part mereix tots els aplaudiments possibles. Per tant, gràcies i per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Cellophane, Mr. Cellophane, should have been my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. Som, hem fet una mica també de balanç del 25 que hem pogut veure. Bé, jo tinc moltes ganes amb la Paula, l'enyorat i radiador, que venia sempre a parlar de teatre. Doncs una de les coses que sempre no, et preguntava més, va, tu que tens al cap tota la cartellera teatral, què podem veure? La Rosa està sempre allà pendent de comprar entrades, després no s'exhaureixen. Què us interessa? Què espereu amb moltes ganes de veure? Potser no tot el 26 perquè ni tan sols està anunciat, però, en fi, primer trimestre, primer semestre, el que vulgueu.
No només narratúrgia, en general.
En general, sí.
Mira, jo començo per una ballarina que m'encanta, que és la Mabel Olea, que és una ballarina jove, totalment talentosa i amb una manera de moure's única, i estarà al Mercat de les Flors a la primavera. Això és la primera cosa que ho tinc subratllat amb fosforito.
La Mabel sembla que es trenqui cada cop que es mou, però increïble. No es trenca, és increïble. Sí, és molt gustós de veure.
Per si algú no sap qui és, a més de ballarina, fa d'actriu també, i era una...
Era una de les Flors Mariae, diguéssim, de la Messias. O sigui, era una de les germanes Sí. No, li anava com en ella el dit, aquell paper.
És una tia que la podeu buscar a internet, els cabells llarguíssims, té un físic molt peculiar i molt preciós, i ja us dic, està al Mercat de les Flors.
Quan?
Abril, vull pensar, primavera.
Primavera, fantàstic.
Jo tinc moltes ganes de veure el Barquer, que la faran d'aquí no res al Lliure, em sembla que és el mes de febrer, que pinta bé, i tinc moltes ganes també de veure, que això també és narratúrgia, una versió dels Carnissers de Guillem Frontera, que faran el Tantarantana, també reivindicant les sales més petites. El Tantarantana és una d'aquestes sales que serveix de planter gairebé, saps? I de sala d'això, d'exposició, no? De veure coses que potser després acaben fent gira o acaben reprogramades a teatres més grans. Per exemple, la trilogia de la Condició Millennial es va veure al Tantarantana i aquest any l'hem pogut veure al Lliure. Per tant, també com és una sala on...
Ara amb una Salomé d'Oscar Wilde, que té molt bona pinta.
Exacte, també. Sí.
Jo recomano també, tornant a La Brossa, que és aquest lloc que us deia que m'absolutament xifla, el Pau Massaló fa una peça que es dirà El cotxe, que és un viatge cap a la infància a partir d'una mica la idea dels cotxes dels nostres pares, no? Que és una mica com una Madalena de Proust. Segur que tots tenim records com de viatges amb els pares dintre un cotxe.
Cassets, no?
Exacte. Ell crec que és una mica més jove, però segur que també tenia cassets al seu cotxe. I m'interessa, m'agrada la idea que és de rememorar la infància a partir d'un Renault 21.
Que bo. El 21 és un clàssic de l'època.
Sí, i també faran una Antígona, que ara no recordo el títol, el llibre. És una adaptació de la Victòria Spumberg, justament, que és com una versió lliure del mite d'Antígona, que també fa molt bona pinta. I també el Teatre Lliure, ara m'ha marxat del cap.
Bueno, però mentre et ve al cap, recorrem un cop més, jo tinc molta curiositat de veure el que ha fet en Per Magel, no? La mateixa Victòria Spumberg.
Deixeu-me que us recordi també que a Temporada Alta vam veure la darrera peça de l'Angèlica Liddell, que va aixecar tot tipus de comentaris, que va ser un esdeveniment increïble perquè hi havia molta gent desmaiant-se en el públic perquè en escena passaven coses molt impactants, i és coproducció del Grec, així que tot i que no està anunciat, tots pensem
que
vindrà al Festival Grec, i això també és un d'aquells imprescindibles.
Sí, bueno, clar, el Grec en general també i el Temporada Alta són
puntals,
festivals, sí, a tenir molt en compte. El Lliure també faran una nova obra del col·lectiu de les Hueques, que és aquesta companyia de quatre ties superpotents que han estat residents a la Beckett i que van triomfar amb un espectacle que es diu De l'Amistat, que es va poder veure fins fa relativament poc. Aquestes festes de Nadal encara es podia veure a la Beckett, i al Lliure faran una cosa que es diu Riure Caníbal, que pinta molt bé amb la Sofia Asensio i la Judit Martín, el Lliure de Montjuïc, a l'Espai Lliure allà baix, que també és una d'aquelles coses que quan descobreixes un col·lectiu que t'agrada, que pinta que apunta maneres i que sembla que pugui tenir recorregut, a mi una de les coses que m'apassiona també és anar-les seguint de prop, i les Hueques són bones i crec que faran coses molt grans, i aquest Riure Caníbal també en tinc moltes ganes.
Més coses o deixem
ja
aquí?
Ja està,
no, perquè la Rosa s'ho està apuntant tot i no dona l'abast, es tractava simplement de fer un tast i sobretot de destacar-ne algunes, perquè per fortuna la cartellera teatral és intensa i rica en propostes de tota mena, en tot tipus de sales, que és una de les coses que hem reivindicat avui, i a més en un lloc on anar a buscar també els textos que ha nascut fa ben poc, és la Jàssara.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Som-hi, que arriben els còmics d'Aznavour, i nosaltres ens acomiadem avui amb aquest homenatge. Simplement recordant, de tant en tant, sovint passa per aquest programa al teatre, faltaria més en tot format, però avui, amb aquesta excusa tan celebrable de tenir una nova llibreria i espai cultural de trobada com és la Jàssara, allà al cor del Raval, el Ferran Utzet al capdavant, i a més repassant i celebrant el catàleg d'Arola i de tota la gent que edita textos teatrals, i una mica també del sector on som, on hem estat i cap on anem, amb la Clara. Moltes gràcies de debò per venir.
Gràcies a vosaltres.
I la Paula Carreras. I
fins la propera.
Ens retrobem ben aviat, exacte, parlant d'altres coses. L'Olf Valtran no. Avui costarà, Rosa, això, no? Però bé, em va deixar un paraigües el dia que vaig anar a la Jàssara. Ploia moltíssim. Per tant, l'Olf Valtran sempre en aquest programa d'una forma o d'una altra. Rosa Silloé i Núria Ventura. Que vagi molt bé.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.